Senyors, bona nit, són 11:15, estem molt pendents de la Champions i del Real Madrid, així que el primer que farem serà anar cap a l'estudi Varsovia de RAC1, on hi tenim el Jaume Molló. Jaume, bona nit.
Bona nit.
El Real Madrid està empatant a 3 en un camp buit, perquè avui sí, no hi havia públic. Empat a 3 amb el Legia de Varsovia, que en principi és la ventafocs d'aquest grup.
No pot posar l'excusa d'un ambient hostil al Madrid, perquè, com dius, el partit és a porta tancada. De fet, ha començat guanyant amb comoditat. El minut 1 ha marcat Gareth Bale, el minut 35 ha marcat Benzema. El Madrid, que havia sortit amb tot, amb Cristiano, amb Bale, amb Benzema, amb Morata, tenia el partit de cara, però el minut 40 ha marcat l'1-2, i ja a la segona part, Radovic i Molin han posat el 3-2 al marcador, el 3-2 que ha arribat al 83, això sí, 3 minuts més tard, Kovacic, amb un xut des de fora l'àrea, ha situat el 3-3 que ara tenim al marcador, el 44 de la segona part del partit, a Varsovia, i amb el Madrid atacant, però el Legia sense perdre la cara, sense renunciar a l'atac, de fet, en el servei d'un córner, just abans de començar,
sí,
tu diràs, ha estat a punt de marcar l'equip polonès el que hagués estat el 4-3. De moment, però, 3-3 al marcador, 20 segons més l'afegit a Varsovia. Hem de dir que a l'altre partit del grup, el Borussia Dortmund està guanyant per 1-0 l'Sporting de Portugal, i que això deixaria el grup amb el Dortmund primer i el Madrid, amb 10 punts, el Madrid segon amb 8 i l'Sporting tercer amb 3. El Madrid ha d'anar a Lisboa en la pròxima jornada de la Champions i rebre el Dortmund. De moment encara no tenim el temps d'afegit, i ataca el Madrid per la banda dreta a la centrada de Lucas Vázquez, rebutja la defensa de Legia, l'àrbitre pro, a més xiula falta a favor de l'equip polonès.
Doncs compta amb aquest empat, perquè més enllà del que significa futbolísticament, suposa també que el Borussia Dortmund passi a ocupar aquesta primera plaça del grup, i sort n'ha tingut el Madrid, Molló, amb aquest gol de Kovacic, que ha vingut just després, pràcticament, del gol que havien fet els polonesos. Però déu-n'hi-do com queda la situació dels blancs després d'aquest partit. Serà interessant veure com explica el partit i la situació Zidane.
Segur que sí.
Que acostuma a dir les coses força clares.
De fet, mira, n'afegeixen 3, eh? Queden 2 minuts i 15 segons pel final, i la pilota és pel Legia, tot i que ràpidament la recupera el Madrid. Varane tocant per Kovacic, que no sap ben bé què fer, obre a la dreta, on s'incorpora Lucas Vázquez, que ha entrat substituint Benzema en el tram final del partit. La centrada des de la banda dreta, compte que la buscava Morata, el rebot però és per Toni Kroos, obre a l'esquerra, la centrada de Mariano, un altre dels que ha entrat en el tram final de partit, Kroos, el Madrid, que li queda un minut i mig per intentar guanyar el partit. Si no, insistim, no dependrà de si mateix. De fet, sí, perquè hi ha un partit contra el Dortmund, però no serà primer de grup a falta de dues jornades per acabar-se aquesta lligueta de la Champions. Dic que sí que dependrà de si mateix, perquè hi ha un Madrid-Dortmund que, si el Madrid guanya, sí que serà primer de grup.
El Madrid, que ara està jugant a la desesperada, i hi ha hagut una centrada de Lucas Vázquez, demanaven mans, eren unes mans claríssimes d'un defensa de Legia de Varsovia. L'àrbitre de porteria, sort que per això hi són, sembla que les ha vist,
sí,
o està discutint amb els jugadors de Madrid, perquè en principi era corna.
Però les vol treure fora de l'àrea. A mi m'havien semblat dins en directe, però no. Són mans fora de l'àrea, per tant, tindrà una falta lateral al Madrid ja quan falta menys d'un minut perquè s'acabi el partit a Varsovia.
Doncs compte, perquè entrem ja en l'últim minut i serà de les últimes oportunitats que tingui el Madrid, amb un corna més a prop, per dir-ho així.
Avui no hi ha Ramos.
I per tant, jugada d'estratègia del Madrid, que veurem si pot aprofitar. Quan queden 30 segons per acabar el partit, i de moment 3-3, Legia de Varsovia, Real Madrid. I va Kroos, Molló.
Sí, l'alemany. Mig minut pel final. A veure, l'àrbitre dona l'indicació ja. Centra Toni Kroos al primer pal, la treu la defensa polonesa, però el rebot és per Marco Asensio, que xuta, i córner. L'ha pogut rebutjar córner la defensa de Legia. Berechinski ha estat qui ha enviat la pilota a córner. Marco Asensio, que diria que és l'únic jugador que va amb guants, a més, va amb màniga curta i guants, aquella incongruència que mai he acabat d'entendre.
2:58 minuts, ja arribem al temps d'afegit, al corna del Madrid l'ha servit Kroos.
Compte que hi ha una pilota que remata el Madrid, el travesser! M'ha semblat que el travesser encara és viva, Asensio, la treu...
Sí, el travesser, Molló, el travesser.
La defensa, i s'ha acabat. S'ha acabat el partit a Varsovia, l'han acabat tenint... No sé si està Lucas Vázquez qui ha tingut aquesta última rematada. Han enviat la pilota al travesser i al final el Lege que treu un puntet d'aquest partit. Lege de Varsovia 3, Real Madrid 3, insisteixo, el Madrid quedarà segon de grup, ha d'anar a Lisboa i ha de rebre el Dortmund. Si tot arribés així l'última jornada, en aquest Madrid-Dortmund, el Madrid guanyant recuperaria la primera posició.
Ha estat una rematada, estava sol, sí, sí. Lucas Vázquez ha pogut rematar a plaer, la pilota ha anat a parar al travesser, sort que no ha entrat Molló, perquè si no el Pou ja sí. No ens deixa tornar, eh?
Ens fa fora directament cada vegada que jugui.
En l'últim minut, en l'últim sospir, perquè ja passaven alguns segons dels 3 d'afegit, el Madrid l'ha tingut, però finalment aquest marcador al final del partit, Legia Varsovia 3, Real Madrid 3. Tantes coses a dir que ens queda tan poc. Tens per dir-les tantes coses a dir, secrets que explicar. Gols per
diràs, amb Roger Saperes.
Són les 10 i 36 minuts, al meu costat el Jaume Molló. No perdem temps, Jaume, que avui no. Haurem de parlar del Madrid, tot i que no estava en el guió de parlar del
no,
Madrid, però déu-n'hi-do,
no gaire.
Perquè el resultat és sorprenent. Anirem també a Manchester per veure com s'ha llevat la ciutat anglesa després de guanyar el Barça. Parlarem amb el Martí Perarnau, autor del llibre Pep Guardiola, la metamorfosi. Avui també Doc Doc amb Víctor Correal i Antitertúlia amb el rei de les antitertúlies, el David Llorenç.
Un luxe.
Volkswagen Vehicles Comercials us ofereix aquest espai.
Abans, com sempre, sapiguem què ha passat al món aquest dimecres 2 de novembre de 2016.
El món dels resultats.
Això està pràcticament acabat!
2-1, Marcelinho de 3!
Xavi Puig. A la Champions, Legia de Varsovia 3, Real Madrid 3 i a punt de finalitzar Borussia Dortmund 1, Sporting de Lisboa 0, Sevilla 4, Dinamo de Zagreb 0, Juventus 1, Olympique de Lió 1, Tottenham 0, Bayer Leverkusen 1, a punt d'acabar-se, i Mónaco 3, CSKA de Moscou 0 i Copenhagen 0, Leicester 0, Porto 1, Bruges 0. Aquests ja finalitzats. A la Lliga Femenina de Futbol, Espanyol 1, Barça 6. En bàsquet a l'Eurolliga, Maccabi 69, Barça Lassa 79. En handbol, en el debut del català Jordi Rivera a la banqueta espanyola, Espanya 30, Bòsnia 21. I en el debut de Pasqui a la banqueta de Romania, Bielorússia 23, Romania 26.
Món Barça.
L'equipo respondió a las mil maravillas.
Gol, 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 la Piqué, gol, la Piqué, gol, la Piqué.
I estic molt tranquil, això és la veritat.
Marta Ramon.
El Barça ha descansat avui després de la derrota a mans del Manchester City i tornarà a la feina demà a partir de les 11 per preparar el partit de diumenge al Sánchez-Pizjuán davant el Sevilla, corresponent a l'onzena jornada de Lliga, 8:45. Ja s'ha confirmat oficialment l'horari de l'anada de setzens de final de la Copa del Rei. El Barça jugarà dimecres 30 a les 10 de la nit al camp de l'Hèrcules. I dilluns que ve, dia 7, es farà a Lausana el judici pel cas de les estelades. Per part del Barça hi assistirà el cap dels serveis jurídics del club, Romà Gómez Ponti, acompanyat d'un equip d'advocats suïssos. El Barça i l'altra part implicada, la UEFA, declararan davant de 3 àrbitres del TAS. La vista començarà a 9:45 del matí.
Resta del món.
Lo voy a decir otra vez aquí, es, yo no soy tonto.
Compitiendo así, evidentemente, las cosas irán bien.
Aleix Pariser.
Al lateral esquerre de l'Espanyol, Aaron Martín s'ha fet un esquins al turmell dret i es dubta pel partit aquest diumenge contra l'Atlètic de Bilbao a Cornellà al Prat. En canvi, Álvaro Vázquez i Hernán Pérez s'espera que ja puguin estar a disposició del tècnic Quique Sánchez Flores. Aquest vespre hi ha hagut jornada segona B, la número 12. El Barça B de Gerard López ha guanyat el filial del València per 3-1 amb un hat-trick de Dani Romera i és encara més líder de la Lliga perquè l'han afavorit pràcticament tots els resultats. En tennis, el Masters 1000 de París, fa només uns minuts, David Ferrer i Fernando Verdasco han quedat eliminats en segona ronda. Aquest matí queia també Albert Ramos. En canvi, els grans favorits, com Djokovic i Murray, segueixen endavant, ja són els vuitens de final. I avui la marca Volkswagen ha anunciat que es retira del Mundial de Ral·lis. Per tant, el campió del món els últims 4 anys, el francès Sébastien Ogier, quedarà lliure i haurà de buscar equip.
El món no s'ha aturat, tot i que avui han parlat.
Salimos a pedir camisetas al Barça antes de partido.
Yo estoy aquí para defenderme de una cosa que no es verdad.
Marc Mundet.
Leo Baptista, el davanter de l'Espanyol, encantat de quedar-se al club blanquiblau, diu, estaria molt satisfet si el club comprés el 50% dels meus drets.
Sí, que estaría muy contento. Por fin iba a presentar un club ya con proyecto largo de, y estático deportivamente hablando, ¿no? Y sí, estaría de cierta manera más tranquilo, ¿no? Con el futuro ya básicamente concreto, ¿no? Ya cierto.
Segon document, Ramon Folch, capità del Reus, tercer classificat a la segona divisió A. Tot ha canviat moltíssim a la ciutat.
La veritat és que de moment, doncs, ostres, és bonic, que notes, doncs, que la gent vibra, notes, doncs, a la ciutat. Abans, doncs, fa 2-3 anys, doncs, no et podies plantejar, doncs, que et saludessin pel carrer o t'animessin. Ara sí, sents visca el Reus, vinga, aquest cap de setmana torna a guanyar. La veritat que molt, molt content, perquè la ciutat de Reus s'està volcant a l'equip.
Món 2.0.
Las redes sociales son imparables.
Bueno, estoy en directo, es la primera vez que hago Periscope.
Conexión directa entre los aficionados y los jugadores.
Laia Coll.
Missatge de Maradona fent footing. Dos objectius, que li entri el traje pel seu aniversari i parlar amb Infantino per millorar la situació del futbol a l'Argentina.
No li falteu a Diego Armando Maradona.
Això què? Ho diu ell. Escolta,
però què, és un dia sol·licitat, això o què? No, cada dia Maradona té el seu espai. Escoltem-lo, va.
Para los maradonianos.
Mira, ya está. Mira, para mí. Va.
Esto, llegué a 6 kilómetros casi, 35 minutos, 435 calorías.
Está como un toro.
Así que estoy contento. Estoy contento porque voy a llegar a mi cumpleaños espléndido y vamos a inaugurar el Café Maradona. Así me entre la ropa bien mañana y no dicen que qué gordo que está Maradona. No.
¿Qué os dirá que está gordo?
Estoy muy bien con el doctor.
Gracias.
Y otra cosa más.
Una mensa. Va a tener impresa,
una
Diego.
Una charla con Infantino.
¿Sí?
Porque sé que el fútbol argentino es un caos.
Total barro.
Y lo sabemos todos.
Sí.
Pero nadie hace nada.
Sí.
Si Infantino me dice que yo tengo que ir y poner gente mía, ¿sabe cómo lo saco los que están? Porque los que están no sirven para nada.
Uy, Diego, t'estem perdent ara ja amb aquest discurs.
Com diria Garant, que les imatges estan ahí, todos
però,
lo sabemos.
Però, evidentment, que tindrem un objectiu, ves que no sigui una antitertúlia, el saber què passa, aquest cafè que inaugurarà Diego Armando Maradona.
Estàs convidat o no?
És a dir, potser em faig jo mateix l'antitertúlia, no ho descarto. Un titular semàntic, Laia.
Avui dos i molt bons. Star Sport titula Wonderful.
Wonderful. Després del gol de Gundogan ahir en el Manchester City Barça. Faig una mica de...
Sí, s'ha de fer sempre el pariser. Sí,
aquell
sí.
Pariser per l'aclariment, per si algú té algun dubte.
I un altre Sun Sport que ha titulat Top Gun.
Bé.
Està bé.
Són bons aquests.
Sí, és que
per la pel·lícula, no és això?
Són mestres, sí, per la pel·lícula. Són bons mestres, també, del semantisme. Sí, sí, sí. El Fran Domènech, que és el rei, també hi recorre sovint. Per tant, un caçador semàntic com ell sap d'això sí. I són bona gent. Què preguntem avui al Twitter del Tu Diràs?
Us preocupa alguna cosa de la derrota del Barça al camp del Manchester City? Esperem els vostres comentaris amb el hashtag TertúliaTD.
Darts.
Li podríem haver donat avui a tot l'equip del Madrid, però se l'emporta Lucas Zidane, fill de l'entrenador del Madrid. En el partit contra el Legia de Varsovia de la Youth League, del porter del juvenil blanc s'ha enviat a dins una pilota centrada sense aparent perill. O sigui, s'ha fet un gol ell mateix. Ha intentat rebutjar amb els punys i la pilota ha anat enrere, li ha passat per sobre fins a arribar al fons de la xarxa. Rada pròpia de resum de l'any. Mira la sape que val la pena. A sobre no és la primera pífia de Lucas Zidane. Per sort seva, el Madrid ha guanyat.
I floretes.
Pel Pipita Higuaín, a Nàpols continuen molt enfadats amb ell, però a Turí ja tenen un nou ídol. Continuo pensant que els 90 milions d'euros que la Juve va pagar de traspàs per l'argentí són exagerats, però que Higuaín està entre els 3 millors nous del món em sembla indubtable. Els números ho acrediten. Higuaín ha marcat 9 gols en els seus primers 11 partits com a titular a la Juventus.
Forner, missatger, carnisser, florista, lampista, espia, cuidador de cargols. Escollir una professió requereix temps, però el vehicle que portarà la teva professió a l'èxit, no, perquè Tempus Furgui, al moment de comprar-te un vehicle comercial, és ara. Aprofita el temps i no deixis per demà el Cadi Transportero Crafter que puguis comprar-te avui des de 165 euros al mes. Consulta condicions al teu concessionari Volkswagen Vehicles Comercials més proper.
Gairebé 3:15. Avui estem d'enhorabona, Molló.
Sí?
Saps per què?
Per què?
Perquè Torrons Vicenç...
Home, el torró, saps, torró.
El torró, torró, ens ofereix, torna, el torròmetre.
Bé!
El torròmetre de Torrons Vicenç.
Funciona com sempre, Molló,
com sempre,
el torròmetre. Has de trucar ara mateix.
Ja?
La gent que truqui al 902-47-700, 902-47-700...
Mira, ja han trucat.
Per dir-nos qui s'ha de menjar els torrons i qui no,
sí,
doncs qui, entri, qui truqui ara mateix entrarà en directe, t'ho diràs, ens explicarà qui s'ha de menjar aquests torrons i qui no, i mira, s'endurà un Home. Lot cap a casa... Que això sempre és benvingut, sí, tenir aquests torrons.
Festes.
Has de recordar, els torrons de les nostres celebracions de Nadal són sense sí. cap mena de dubte.
Què m'has de dir?
Els torrons Vicenç, l'autèntic torró d'Agramunt.
Sí.
Són 100% artesans, fets amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel. I aquest any, encara amb més novetats.
Sí,
el torró de vinagre i gerds, de tòfona blanca alba,
mare meva,
de cocotai, de curri i maduixa,
uf, quines barreges,
el torró de ratafia.
Home, aquest a Montel li agradarà.
Home, és un... Mira, sí. Ves que no l'hagi comprat ja. En teniu moltes varietats, ja ho sabeu, de les més clàssiques fins a les més sofisticades, i a més en diversos formats. Torrons Vicenç!
El torró, torró!
Mira, tenim ja una trucada, Molló.
Sí.
A veure qui tenim en línia. Hola, bona nit. Amb qui parlo?
Hola, bona nit. Soc el Nacho.
Nacho, què tal? Com estàs?
Doncs molt bé, aquí, escoltant-vos.
Molt bé. Tens pensat ja qui s'ha de menjar el torró i qui no?
Sí.
Va, qui se'l menja?
El Marc Márquez.
El Marc Márquez, home.
Veus?
Clar, campió del món s'ho mereix, no?
I tant.
I qui no s'ha de menjar el torró?
Doncs, per descomptat, el Valentino Rossi.
Ah, veig que ets amant de les motos, eh?
Jo
que...
Està d'acord, aquí, sí, en Salvador.
Pensava que eres més de futbol i dic, ara dirà Mourinho, que sempre era un clàssic,
sí,
el Mourinho.
Sí, sí.
No, Valentino Rossi, que no se'ls mengi, no? No ets gaire d'Il Dottore.
No, crec que està perdent els papers ja al final de la seva carrera.
Perfecte, doncs t'aniran bé aquests torronets, no?
I tant.
A casa faran bon servei per les festes.
I tant, i tant.
Doncs gràcies per trucar, t'ho diràs, i a gaudir-los, d'acord?
Molt bé, i gràcies a vosaltres pel programa. Adéu, bona nit.
Vinga, tu per escoltar-nos. Doncs vinga, ja ha tornat a torròmetre i ja hem regalat aquests primers torrons. Ara, tot seguit, parlarem del City-Barça i després, com sempre, la tertúlia.
El menú del Tu diràs.
Martí Perarnau.
Com ha evolucionat el Pep a partir de les seves vivències a Alemanya, també com ha influït en el futbol alemany i com és el nou entrenador que arriba a Manchester.
La ressaca del City-Barça.
Y luego la segunda parte esperábamos retomar ese dominio del partido y ese control, pero no ha podido ser.
L'endemà a Manchester.
La premsa anglesa està pletòrica després de la victòria ahir del Manchester City.
David Bernabéu.
La sensació que et queda escoltant-lo és que ha posat l'accent als jugadors del Barça més que en el que ens hauria d'ocupar, que és el llançament de l'ampolla, no?
Ferran Correas.
Et quedaran tres partits que no et pots despistar, però sí que la pots deixar una mica pràcticament ja la classificació feta.
Albert Llimós.
Obrirem el meló de la porteria, s'obrirà el meló doncs, de moltes coses i per això és important doncs, treure els tres punts.
Minuts, un dimecres 2 de novembre, marcat evidentment pel partit que vam viure ahir a l'Etihad, un partit amb dues parts ben diferents, on el Barça va sortir escaldat amb una derrota per 3-1 contra el Manchester City després d'una segona part on el Barça pràcticament va desaparèixer. Avui sabrem com s'ha viscut l'endemà d'aquest partit, tant a Barcelona com també a Manchester. Comencem per Barcelona, com sempre, seguint tot el que passa al voltant del Barça, la Marta Ramon. Marta, bona nit.
Hola, bona nit.
Ahir un dia dur pels jugadors del Barça a l'Etihad, eh?
Sí, un dia força dur. De fet, en fi, quan desfilaven per la zona mixta era força evident el cop que acabaven d'encaixar, capcots, desfilant tots. I ens vam fixar especialment amb Sergi Roberto, és a qui vam veure més tocat. Semblava visiblement afectat, per la seva...
Disculpa'm un moment, Marta, perquè tinc en directe Zinedine Zidane, que està parlant ara mateix en el Flash Interview, a veure què diu l'entrenador del Madrid.
Que te meten en una jugada en dificultad y el gol y ya está. Y luego, bueno, ha sido un partido complicado. Yo soy el responsable de todo eso y bueno, al final lo perdemos y eso es bueno para nosotros, pero un poco raro, sí, la sensación es rara.
Daba la sensación a veces también como que arriba el equipo no ayudaba mucho al doble pivote, ¿no?, a la hora de defender, que quizás eso es uno de los achaques.
Hay muchas cosas que analizar. Yo creo que es el contenido de todo el partido y todos los jugadores en general. Que además cuando tú empiezas y metes dos goles, normalmente hay momentos donde tienes que pensar un poco más y estar un poco más juntos, y no lo hicimos. Hemos dejado al contrario un poco más despacio, y bueno, y cuando te meten un gol el partido es un poco más difícil luego, pero bueno, paciencia. Ahora lo que vamos a hacer es olvidarnos de este partido y pensar ya al próximo partido.
Y a la última, ¿complica este empate la primera posición del grupo?
Bueno, seguramente, pero nosotros vamos siempre pensando lo mismo, que el próximo partido será importante. Vamos a recibir vamos fuera y luego recibir a un rival importante que están primero, pero no va a pasar nada. Para nosotros no cambia nada. La idea es que podemos todavía terminar primero y vamos a intentar.
Muchas gracias.
Gracias.
Doncs les impressions de Zinedine Zidane, que ara no recordava si jugaven a casa o fora el proper partit, ha tingut algun problema.
Jugant a Lisboa. Fixa que no ha dit cap dels dos noms dels rivals.
No.
Ha dit, vamos fuera y luego recibimos.
Jo crec que estava patint de dir, ara diré un rival,
sí, sí,
i no estarà bé, i després del partit d'avui és l'últim que necessito. Un Zinedine Zidane que ha dit que ell és el responsable del que ha passat avui i que el partit, aquest resultat, aquest empat del Real Madrid, li deixa sensacions rares.
Sí,
diu el tècnic francès, que ha apuntat a tot l'equip que no ha estat bé en el partit d'avui. Hem escoltat el que ha dit el tècnic del Madrid, estàvem escoltant a la Marta Ramon parlant d'un final dur de partit pels jugadors del Barça i en especial per Sergi Roberto, deies, Marta.
Sí, dèiem això, no?, que el que havíem vist més afectat era Sergi Roberto, que normalment sempre és molt atent amb tothom a la zona mixta, encara que no parli, i ahir el vam veure doncs, que no buscava mirades amb ningú, anava desfilant en solitari amb la mirada perduda, pensatiu, reflexiu, i ell era probablement la cara més visible, la metàfora perfecta de com el Barça doncs, estava marxant de l'Etihad Stadium. Avui el Barça ha tingut festa i demà la plantilla es tornarà a entrenar a les 11 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ja amb la mirada posada a una nova jornada de Lliga aquest diumenge davant el Sevilla. El Luis Enrique sap que ha d'aixecar l'equip, sobretot anímicament, però també ha d'autoexaminar-se després de les errades davant el City. Ho ha de fer molt ràpid per no dubtar davant un rival tan perillós com és el Sevilla, precisament el Sánchez-Pizjuán. Recordem, el partit és diumenge a 9:15.
Ara, per tant, tota l'atenció, Marta, posada ja en aquest partit, com deies, del Sevilla, no?, on encara no podrà comptar amb tots els efectius Luis Enrique.
No podrà comptar-hi. Recordem que l'equip continua pendent de les baixes, té les de Piqué, Iniesta, Matié, Jordi Alba i també Aleix Vidal. De cara a diumenge podria haver superat ja els seus problemes Jordi Alba, que es va lesionar, recordem, el 19 i en tenia per dues setmanes i per tant doncs, ja podria estar recuperat, sí. I també Aleix Vidal, però ja sabem que no compta per Luis Enrique, i veurem també l'evolució tant de Piqué com de Matías. Sí, Aleix Vidal és un cas a part i no el podem comptar al mateix sac, lògicament, pendents per tant sobretot de Jordi Alba, que ja hauria d'estar a punt per diumenge.
Doncs home, un efectiu important que pot recuperar Luis Enrique de cara a un partit complicadíssim com serà aquest del diumenge al Sánchez Pizjuán. Marta, moltes gràcies, a descansar, que ha estat un dia llarg avui.
Sí, 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 crec que agafarem ganes del llit, no t'ho negaré pas.
Doncs vinga,
bona nit.
No triguis, bona nit. La Marta, que avui ha vingut de Manchester, nosaltres, Molló, el que farem serà també agafar el jet privat. Sí, tu diràs per què hem d'anar cap a Manchester.
Manchester.
Your manager, Pep Guardiola.
Why we should? I don't understand the question.
No, thank you.
This is not a dream job, this is reality.
Avui edició especial, diria que obligada, després del partit d'ahir a l'Etihad, amb aquest jet privat que ens portarà cap a Manchester, on hi tenim, com sempre, la Marta Mateo. Marta, bona nit.
Hola, bona nit.
Què, avui? Festa grossa a Manchester?
Oh, festa grossa, i ja pensant que poden guanyar la Champions, jo crec, perquè estan over the blue moon, et diré.
Sí, no? Avui suposo que lluïen tots els seus colors a Manchester, o no?
Sí, sí, fa molt de fred, això ja us ho dic, però no importava gens, avui era dia d'anar a celebrar, i sobretot aquí diuen molt els bragging rights, que són aquests drets una mica de fanfarroneig, i han sortit per dir, mira, que hem guanyat el millor equip del món, com va dir Guardiola ahir, i estan encantadíssims, això sí, i també inspiradíssims els periodistes, suposo que després de molts anys d'escriure les derrotes, doncs els hi ha vingut molta inspiració, com ja us ha dit la Laia, amb el semantisme que hem tingut a diverses portades.
Sí, sí, avui estaven sembrats,
les explicacions.
Estaven avui sembrats als diaris amb Top Gun, Wonderful, una quantitat de titulars semàntics que el Fran Domènech es deu estar fregant les mans de cara a dijous. Com ha canviat, no, Marta, el panorama dels últims dies de parlar de la ratxa, de la crisi de Guardiola, avui? L'endemà de la victòria.
D'un dia per l'altre, perquè aquí els anglesos són molt seus. Llavors, quan s'ha de criticar, es critica, diguéssim, amb molta cura, explicant amb dades, i això ha passat, això no, això no. I quan és en positiu, també, com a molt en gran. M'ha sobtat molt, per exemple, l'explicació del Mirror, m'ha semblat bastant curiosa, perquè explica que Guardiola va desenvolupar el software del Barça... Com que el Barça va fer aquest equip del Barça PlayStation, però que com era Guardiola qui el va crear, va trobar aquests petits errors que normalment tenen aquests jocs i va poder desactivar-lo per poder guanyar. Vull dir, inspiradíssims per escriure això.
Sí, sí, no és el primer cop, però que es parla de PlayStation. Recordo que Wenger va dir de Messi això, que era un jugador de PlayStation, sí, sí. I ara resulta que Guardiola és el creador del software de la PlayStation. Què més, Marta?
També el Manchester Evening News és molt curiós perquè són aquí el Manchester Evening News té dues seccions, la secció City i la secció United, i normalment totes dues seccions són bastant, no us diré samarreta, però els periodistes que normalment cobreixen la informació són gent que porta molts anys cobrint tots els equips. I és molt curiós com l'Stuart Brennan, que porta molts anys, i d'altres periodistes diuen que el partit d'ahir és el millor que han vist mai del City. O sigui, estem veient com d'un dia de dies de dir Guardiola està intentant implantar un sistema... Digues, perdona?
No, dic, és molt gros, això.
Per això. Bueno, el Lion Chisman, que porta fent partits, crec que porta més de 1.000 partits del City, va tuitejar ahir, que va ser com... un esdeveniment històric que digués això, que per ell va ser el millor partit del City que havia vist mai. A mi em sembla una barbaritat, tenint en compte que Guardiola va dir que els primers 38-40 minuts havien estat absolutament del Barça, però imagino que ha vist molts partits complicats del City. Però tot i així, és molt curiós veure com primer dubtaven de les possibilitats de Guardiola d'implementar el seu estil aquí, i com ara expliquen que no és que és ell, sinó que l'estil anglès s'ha adaptat a la manera de treballar de Guardiola, i que Guardiola està tenint com més opcions, més plans, una part B per poder utilitzar, com per exemple el contraatac, i estan molt contents de veure que un equip que se suposava que la màxima aspiració que podien tenir potser seria, com l'any passat, arribar a semis, doncs t'arriba al Barça i li guanyes de la manera que van guanyar.
Vaja que Pep Guardiola s'ha convertit avui a Manchester en poc menys que l'inventor de la penicilina després dels pals que li estaven plovent aquests dies. El City que li espera ara, Marta?
Doncs ara ens espera la Premier al Middlesbrough, venen aquí Karanka i Valdés, i veurem a veure com va, perquè ja sabeu que estan empatats a punts amb l'Arsenal i el Liverpool, aquesta Premier sí. Està molt molt apretada, el Chelsea crec que està un punt si no m'equivoco, i el Tottenham també per darrere apretant moltíssim, i si tot va bé i si es porta molt bé, crec que apunta que els jugadors tindran bastant descans si no van amb les seleccions, evidentment.
Doncs així s'ha llevat Barcelona, així s'ha llevat Manchester, i ens ho ha explicat l'endemà d'aquesta victòria del City la Marta Mateo. Marta, gràcies per tot. Good night.
Good night.
Són ja les 11 de la nit, això és el Tu diràs. El 25 d'octubre, el Martí Pere Arnau va presentar a Barcelona el seu llibre Pep Guardiola, la metamorfosi. Avui és un luxe poder comptar amb ell per poder comentar-lo i també per parlar una mica del que vam veure a l'Etihad en aquesta victòria del Manchester City. Martí, bona nit.
Què tal, bona nit.
No sé si escoltaves ara el que deia la Marta Mateo, que ja es parla a Manchester del millor partit que han vist mai del City. Déu-n'hi-do, no?
L'oportunisme és universal. És universal. Quan es guanya és el millor, i quan es perd tot és un desastre aquí i a la Xina popular.
D'entrada, ara parlarem del partit també. Felicitats pel llibre, Martí, perquè val molt la pena, com el Herr Pep, un treball molt exhaustiu de tot el que envolta la feina de Pep Guardiola. Són els primers dies, però van bé les vendes del llibre? Tens algun input?
Sí, gràcies a Déu, va bé. L'anterior va ser traduït a 14 llengües, amb el procés del, diguem-ne, de 2 anys i mig, més o menys, i aquest, en 2 setmanes, ja són 8 llengües que ja s'han adquirit els drets per 8 llengües diferents, inclòs el francès, que el primer llibre no van adquirir els drets, i aquí des del primer dia l'han comprat, i les coses van molt bé, sí, molt, la veritat és que molt content de la rebuda que hem tingut, sí.
Com diu el títol del llibre, ha viscut Guardiola una metamorfosi en aquest canvi cap a Manchester?
Sí, ha viscut una metamorfosi important a Alemanya, és una experiència de 3 anys que l'ha marcat molt, que li ha fet veure quins eren... l'ha fet veure una mica més clar alguns dels defectes que tenia, que té, i que li ha permès, diguem-ne, mirar-se al mirall en aquest sentit, intentar corregir coses. Li ha aportat riquesa en molts aspectes. Ha estat una experiència de la que ell surt molt enriquit. No sé si el futbol alemany en sortirà enriquit, potser és massa d'hora per saber-ho, perquè aquest tipus d'influències s'han de mirar una miqueta més a llarg o a mitjà termini, no amb el curtíssim termini, i en definitiva sí, crec que surt molt canviat, per això el títol de la metamorfosi.
Dius també al llibre, Martí, que Munic ha abandonat el dogmatisme. Què sí, vol dir això exactament?
Ell ha fet un procés que jo crec que n'havíem parlat aquí durant aquests anys alguna vegada, sobre... es va crear una imatge bastant pròxima a la realitat, que ell anava a casa del Beckenbauer a imposar el joc del Johan Cruyff,
sí,
que era una metàfora, evidentment,
sí, no? Sí, sí,
que
sí,
tots
sí.
Ens enteníem, el joc del Barça, no? Havia sortit guanyador del Barça i, diguem-ne, es tractava d'implantar el joc, no? I així van ser el primer temps, els primers mesos, el primer any probablement, la primera temporada va ser així. Després ell va fer una cosa interessant, que va ser adonar-se'n de la molta riquesa també que té el futbol alemany, amb una versió molt diferent de la que diguem-ne nosaltres coneixem en quant a model de joc del Barça, i va fer una cosa intel·ligent que és barrejar, diguem-ne, mantenint l'essència de la seva manera de concebre el futbol, que és bastant diferent de les etiquetes que normalment es posen, La seva essència de joc és ser protagonista, intentar ser protagonista del partit, intentar-ho, perquè hi ha vegades que no es pot, com li va passar ahir, al principi, no? No va poder ser-ho, però intentar ser protagonista del joc, intentar ser l'equip que va sempre a l'atac, intentar tenir la pilota, no? Aquesta és l'essència del seu joc, aquesta l'ha mantingut, i després el que ha fet és afegir tota una sèrie de detalls adquirits en el futbol alemany, els ha après, els ha incorporat, doncs, tipus els laterals per dins, per tallar els contraatacs rivals, la utilització en determinats moments i en determinades circumstàncies de més davanters que migcampistes. Per exemple, la darrera temporada ell va jugar molt el 2-3-5, va jugar molt amb 5 davanters, que això, diguem-ne, és un trencament del dogma d'omplir el camp de migcampistes, no?
I és fins i tot que a vegades sense cap central, amb 4 laterals.
Sí, va jugar partits amb 4 laterals, i et dic, i força partits, bastants partits, em sembla que en van ser, ara et parlo de memòria, 28 partits jugant amb 5 davanters, em sembla que va fer, fins i tot un dia amb 6, no? Però també ho ha alternat jugant una final de Copa amb 5 defenses, un 5-3-2 contra el Borussia Dortmund del Jürgen Klopp, no? I en definitiva, sí, ha estat una metamorfosi que es podria definir dient que amb l'essencial encara és més radical, amb l'essència, però amb tot el que envolta l'essència ha trencat amb el dogma, i en aquest sentit és un entrenador més eclèctic, més dúctil, més adaptat a les circumstàncies, més camaleònic.
En aquest sentit, Martí, on és més difícil, diguem, entre cometes, ser contracultural, a Munic o a Manchester?
Doncs es barallaran, eh? Es barallaran. Hi ha una explicació que fa en el llibre un especialista alemany, un molt bon analista tècnic, el Tobias Escher, que diu... Esclar, diu, és que vosaltres no podeu entendre el que ens va succeir a nosaltres quan va arribar ell. Quan ell va començar a parlar de tàctica al mig del camp o de tàctica ofensiva, per sí. Nosaltres era una paraula que no, nosaltres no enteníem el concepte.
Sí, el joc de posició en atac no existia, no?
No, perquè la paraula tàctica, en alemany, només tenia una interpretació, que era sí. La tàctica defensiva. És sí, a dir, sí. Quan un equip a Alemanya, quan un equip és tàctic, s'interpretava que era que estava ben organitzat defensivament. Per exemple, el Colònia. Però a partir d'aquí no existia res més. Aleshores, quan ve aquest home, diu, la tàctica posicional de l'atac posicional, ells se'l miren com un estrany, però
ja, que està boig.
Clar, però està boig perquè el concepte no l'entenc. Per tant, aquest és un petit exemple d'aquell xoc contracultural que ell de vegades enraona. Home, a Anglaterra, tenint en compte la tradició de que encara... algunes tradicions que encara veiem, jo crec que hi haurà un xoc cultural important, també cultural futbolístic, futbolísticament parlant.
En aquest canvi, comences en els primers capítols explicant per què Guardiola va escollir Manchester i apuntes tres motius: el fet que el club no tingui una llarga tradició futbolística, que no tingui aquest pes Guardiola, el seu desig constant de canvi i també l'exigència que té el Pep amb si mateix i amb l'equip, això i la presència de Chiqui, de Ferran Soriano. Creus que hi va haver algun d'aquests factors que va pesar especialment?
Home, són factors que junts són els que sumen. Penso que la presència de Chiqui Beguiristain i Ferran Soriano, el coneixement mutu, l'haver treballat junts força bé en el Barça, és un factor molt important. En aquesta situació en la que estava ell al Bayern, que tenia ofertes de molts equips, com ja li havia passat durant l'any sabàtic després de marxar del Barça, que havia tingut també ofertes de diversos equips, suposo que el que t'inclina és anar a treballar en un lloc en el que tinguis la certesa de que tindràs les eines a la teva disposició, que no hi haurà gent que pensi diferent que tu, en el sentit futbolístic, no? No tenir que discutir sobre si... No ho sé, no vull dir... Bueno, però igual, jo què sé, Gundogan... Sí. Si Gundogan sí o Gundogan no, perquè tu el veus o jo no el veig, no? Jo crec que això és el que més ha acabat pesant.
Ha estat, parles de les seves etapes, dels 3 anys que ha passat a Munic, ha firmat, ha signat també per 3 anys amb el City. Creus que passarà el mateix, que tancarà la seva etapa en 3 anys? Ho dic per la frase també de Bella Goodman, la que cites en el llibre, on diu que la tercera temporada sempre és un desastre, tot i que amb Guardiola això no es compleixi.
Sí, amb ell no es compleix lo de la tercera temporada dolenta, no. Això va ser una frase de Bella Goodman que ja va dir els anys 50 i pico i va repetir els 60, no? O sigui, tampoc...
No, té algunes profecies que si s'han complert, sí, com la del Benfica...
La del Benfica la va mantenir, l'home.
Sí, sí.
Sí, no ho sé, perquè ell, com que ell no ho sap, doncs és difícil especular sobre això. No crec que tingui ell en aquest moment en el cap cap idea sobre això. Suposo que dependrà de com vagin les coses, i quan dic com vagin les coses no acostuma a ser com vagin els resultats, sinó com vagin les coses de en fi, en la construcció del projecte. És un projecte a llarg termini, és a dir, el resultat d'ahir és un resultat que, jo escoltava la Marta com deies, des de Manchester, que els posa molt contents la gent del City, etc., però és un resultat puntual que en el procés de construcció d'aquest projecte és, diguem-ne, és poca cosa, en el sentit de que no, en fi, no és un primer, no és guanyar un títol, i després és un, aquest procés serà molt llarg. A mi, en fi, ja, cada vegada que dic això aquests dies em miren amb una cara de surt de que estic sonat, però a mi em sembla que abans del 2018 no veurem el projecte seu realment funcionant d'una manera continuada. Es poden veure partits, es poden veure moments, però d'una manera continuada i seguida, sostenible, no crec que ho veiem abans de 2018. Per tant, és un projecte llarg.
En aquest sentit, expliques també en el llibre sobre la manera com jugarà el City, que encara a l'estiu no ho tenia molt clar Guardiola, que estava pendent dels jugadors que havien d'entrar, dels jugadors que havien de sortir. Tu creus que ja té clara la filosofia de joc que tindrà aquest City?
Sí, la filosofia de joc, sí. La filosofia de joc, sí. Després, altra cosa és l'execució d'aquesta filosofia, no? Jo crec que la filosofia de joc que ell vol és la mostrada, no ahir, sinó la mostrada al Camp Nou en aquell primer temps, no? El dia del 4-0.
Sí.
Agafem el dia més fotut, el dia de la gran derrota, però aquella demostració de dir, escolta, jo vinc en el Camp Nou, en el lloc del millor equip del món, contra Leo Messi i els seus, i intento demostrar la meva personalitat, intento tenir la pilota, intento tenir el protagonisme, intento ser ofensiu, i després venen les errades d'execució, no? La relliscada d'un, l'errada del porter, després dos jugadors probablement els més fiables tècnicament, que són Gundogan i De Bruyne, que fan una passada en el rival, però tot això són els accidents de la ruta del procés d'aprenentatge que li passa al City i li passa a qualsevol equip. Ahir li va passar al Sergi Roberto,
però
és una errada d'execució. Aleshores, aquesta és la filosofia, aquest és el concepte que ell vol aplicar i que està ensenyant als jugadors, i que els jugadors sembla bastant clar que estan per la feina, no? Ara després et fiques al camp, comets una errada i tot se'n va en orris.
Això sí, el que no és negociable, Martí, és treballar pels descosits, i no sé si això li ha pogut costar la suplència a Güero en alguns partits, aquesta exigència de pencar, pencar i pencar.
Home, era un equip que tots, jo crec que ningú oblida les semifinals de l'any passat de contra el Real Madrid. Per una banda, va ser un gran èxit pel City, tot i que tots sabem també que la Champions, hi ha vegades que es cull el millor equip de la temporada i hi ha vegades que hi ha altres factors, no? O sigui, tots recordem que el Chelsea de Di Matteo es va proclamar campió de la Champions.
Sí, eliminant el Barça, a més a més.
Eliminant el Barça i guanyant el Bayern a Múnich.
Sí, sí.
I provocant que el Jupp Heynckes aquella nit pactés amb la seva esposa que es retirava del futbol.
Sí, senyor.
I és el Chelsea de Di Matteo, un equip que, diguem-ne, no formarà part dels grans equips de la història.
No, i que ell tampoc ha tingut gaire més recorregut, Di Matteo.
No, cap ni un. Per tant, la Champions alerta, perquè de vegades la fem servir com el termòmetre de totes les temperatures, i de vegades no, de vegades és una mica exagerat. Però, tornant a aquesta semifinal, un gran èxit arribar a la semifinal, però també vam veure un equip apàtic, un equip sense esperit, no? I sí, jo crec que aquest és un dels... Aquest és el, en fi, el Guardiola, el dia que va arribar a Manchester i es va presentar davant dels afeccionats, com a primer objectiu va posar la creació d'un esperit d'equip. Per tant, em sembla que és prou significatiu el que ell va veure d'aquell equip anterior i quin és l'objectiu. I l'objectiu és, evidentment, crear aquest esperit d'equip, i crear aquest esperit d'equip, que és una altra manera de dir la cultura de l'esforç que tots recordem de Can Barça, eh? És una manera diferent de dir un concepte que és aquí, diguem-ne, qui no penqui no té lloc.
I el canvi crec que ja ha estat substancial des d'aquella eliminatòria amb el Madrid, el que vam poder veure contra el Barça, per exemple, en el partit d'ahir. Per acabar sobre el llibre, em quedo amb dues coses, amb alguns referents importants per Guardiola, com són Greg Popovich, Kasparov, Tuchel i Conte, perquè avisa Guardiola que li agrada l'estil que té Conte i el veu com un dels candidats, un dels principals candidats a guanyar la Premier al Chelsea de Conte. I sobre el partit d'ahir, i això que ho llegeixi la gent, Martí, per entendre-ho, les mongetes seques del City es van acabar col·locant molt bé al plat, i sobretot a la segona part, no?
Sí, ell ho va dir després, en el partit, després a la roda de premsa, quan va dir que els partits tenen moments, està clar, els partits tenen moments, i hi ha un moment en què hi ha un moment llarg de molts minuts en què el Barça té el partit absolutament a les seves mans i que el City està a prop de quedar grogui, però el moment dolent acaba passant i se li dona la volta. Això és el que ja explicaven quan eren a Can Barça ell i el Tito Vilanova sobre les Can Pau Descansi, sobre les mongetes, no? Que era allò, les mongetes seques que es posen sobre un plat, queden unes amuntegades damunt de les altres, i el que has de deixar és que moure una mica el plat i anar passant, que passin una miqueta de minuts, fer una miqueta, uns quants retocs, i les coses de vegades es van col·locant al seu lloc, de vegades no, o de vegades succeeix el fenomen a l'inrevés.
Doncs ahir es van acabar.
Li va passar al Barça, diguem-ne, sí. No? Estava molt ben endreçat tot. I de
com es van moure les mongetes. D'aquestes mongetes, de les unes i de les altres, en seguirem parlant ara amb el Martí Perarnau i també a la tertúlia amb el Ferran Correas, amb el David Bernabéu, amb l'Albert Llimós i amb el Marc Guillén.
Tu diràs, amb Roger Sapera. Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat
69.907 69907.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat
51051.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix. Si busques un crossover, n'hi ha molts. Si busques el crossover original, només n'hi ha un. Només al novembre emporta't el Nissan Qashqai amb navegador i càmera de visió posterior inclosos. I aprofita i finança'l sense interessos. Import màxim a finançar 10.000 euros en 48 mesos amb Magic Plan 3 d'RCI Bank. Nissan. Innovation that excites. Xarxa de concessionaris Nissan.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
Safrà és tardor.
Ània és Montblanc.
El 5 i el 6 de novembre, a Montblanc és Safrània, la fira dels productes agroalimentaris de proximitat.
Un maridatge d'agricultura, gastronomia i enoturisme amb música, gegants i vermut.
A Montblanc, viu i tasta la cultura en estat pur.
Més informació a safrania.cat i a l'oficina de turisme de Montblanc. 977-86-1733.
Diumenge 27 de novembre participa a la 93a cursa atlètica Jean Buen Mundo Deportivo Gran Premi Aliam. Amb el patrocini d'Intersport, Freedom, Renault Barcelona, CaixaBank, Soria Natural, Vitalínea i la Grossa de Cap d'Any. Corre a inscriure't a jeanbuen.cat i rebràs una samarreta tècnica d'alta qualitat Mizuno, disponible en dos models, d'home i de dona. Inscriu-te i corre la Buen, la cursa de Barcelona. Diumenge 27 de novembre t'esperem al Parc de Montjuïc.
Paradoxa Renault Vehicles Comercials. Paga una quota petita i acaba l'any per la porta gran. Ara la xarxa Renault al teu vehicle comercial des de 99 euros al mes.
Entrada 2.655 amb 82 euros. 60 quotes. Taising amb 54%. Quota final 1.462 amb 87 euros. Oferta RCI Bank vàlida fins a final de mes. Consulteu una condicions a Renault.es.
Tu diràs, amb Roger Saperes.
I 18 minuts, això és el Tu diràs a RAC1. Ja tinc a la taula el Ferran Correas, el David de Rabeu, el Marc Guillén, l'Albert Llimós, el Martí Perarnau. Ara els saludo a tots perquè hem de parlar de moltes coses, també del partit del Real Madrid, que ens ha destarotat una mica el programa. Així que anem per feina. Marc, bona nit.
Molt bona nit.
Albert Llimós, bona nit.
Bona nit.
Ferran Correas, bona nit.
Hola, bona nit.
I David Bernabéu, bona nit.
Bona nit.
Heu pogut veure el Madrid també?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Jo estava amb el Sevilla, sí. Jo pensava que el partit era el Sevilla.
Tu estaves fent els deures, eh?
Ah, el sí, els últims 5 minuts, quan he vist que... Ostres, què ha passat aquí?
Estaves analitzant el,
clar,
el rival, no?
Clar, home, el Madrid al mitja part, he vist el resultat i que això no s'ha de veure més. Vaja, no cal perdre-hi temps aquí.
Però sí. Descartem la hipòtesi de perdre Portugal... i perd contra el Dortmund a l'última jornada, descartada, no? Aquesta qüestió la descartem, sí, no? La
sí, sí, sona més a fantasia que a possibilitat,
no,
eh?
No contempleu enviar no el talismà a Portugal?
No.
Fins ara que ho has dit, no.
Sí, ara deixa que hi donem un parell de voltes. Tu, Martí, l'has pogut veure a Madrid?
No, no, jo estava veient al Sevilla.
Ah. Pendents del que és el proper...
Jo no descarto, aquesta fantasia.
Sí, veus possible que Madrid no passi a 8 anys.
Passa que vosaltres la descarteu perquè sempre penseu que el Madrid a l'últim minut acabarà...
Home, és que està avui...
Li ha anat del canto d'un dur i passat dels 3 minuts de
fer. Estareu d'acord amb mi que el nivell del Madrid a la segona part, per cert, no molt lluny del nivell del Barça ahir a la segona part, és un nivell que dona per creure que vigilin. Sí, el que passa és que, clar, sempre creus que alguna individualitat... Pues haurà de l'ensurt.
Però... és el mateix equip que Dortmund va fer un partidàs. O sigui que no saps mai quan es connectarà,
bueno,
i quan...
Bueno, i el mateix que va patir contra l'Sporting a la primera jornada de la Champions, sí. O sigui que va remuntar al final.
Sí, sí, no, exacte, fer, sí, sí, és que per això que no sé quin Madrid et trobarà.
Va fer un partidàs, però quantes ocasions li va fer el Dortmund? Quantes?
No, clar, és que el Madrid sí. Sempre
no, sempre li fa el partidàs, per mi és dominar les dues àrees, és dominar l'entrejoc, és tenir, bueno, el control, no?
A mi el Dortmund em va meravellar i el Madrid el va mantenir a ratlla, el va saber pressionar, esperar-se
a darrere. Els últims 5 minuts el va tancar dins de la seva àrea i va tenir moltes oportunitats el Dortmund. Sí. Sí, que clar, vull dir, jo la sensació amb la que vaig acabar aquell partit és que el Madrid que es pot guanyar, però el Dortmund també.
Sí,
per tant, va ser un partidàs global, però no va ser un partit rodó del Madrid. No em va semblar un partit on el Madrid dominés tots els detalls.
No, però li vaig veure moltes coses d'equip seriós, que sap defensar diverses alçades, de que sap jugar, de que té caràcter, d'una continuïtat en els 90 minuts, que en la majoria dels partits no li veig, i aquell dia sí. Dóna aquesta sensació de que l'equip quan es connecta a partits grans, doncs...
El que passa que no és un equip per donar un cop d'autoritat... per dominar totes les facetes del joc els 90 minuts, no? Que ara potser costaria trobar-ne alguna a Europa, no, que tingui aquesta hegemonia.
Jo crec que el Madrid és molt de el que deia el Marc, molt de partits. Fa poc al camp del Betis goleja, però a banda juga molt bé, fa un molt, molt, molt bon partit del Madrid, però en canvi venia de, diria que era de 3 empats consecutius, jugant molt malament. Llavors el que deia el David, que et pot sorprendre i perdre perfectament a Lisboa, com no, com després guanyar el Dortmund i fer-li 3 gols, eh?
Però això que dius, Ferran, del Madrid, que és un equip que va a partits, que com deia el Marc, doncs es connecta, jo crec que serveix per tots ara mateix. O sigui, a mi no em sembla que hi hagi un equip que sigui hegemònic. Tots. O sigui, el Barça ha perdut aquell segell distintiu, tu ara veus jugar al Barça, grans jugadors, et pot guanyar, guanyarà la major part dels partits, però concedeix molt. Com concedeix el Madrid, com concedeix el Chelsea, com concedeix el Bayern.
Hi ha un equip. No, però jo crec que hi ha un equip que possiblement no sigui el tipus de futbol que tots els que estem a la taula ens agradi, però que sí que sap el que juga,
i que tots els partits
els juga bé, i tots els treuen davant.
Si tu ara em preguntessis de tots aquests equips, quin et sembla que té més apamada la seva idea i la trasllada pràcticament cada partit, et diria l'Atlètic de Madrid. Potser no és el futbol que més ens agrada. Però si parlem dels altres, no n'hi ha cap.
Martí, tu ja estàs d'acord?
Sí, és l'equip amb un estat de forma més bo d'Europa en aquests moments, tot i que és un moment en què en què, diguem-ne, ser favorit de la Champions a dia d'avui té molt poca importància. El que importa és com estàs a l'abril i al maig, no? Però dels quatre grans, diguem-ne, de Barça, Madrid, Atlético i Bayern, que no sé, la meva opinió són els quatre grans, perquè després ja començaríem a parlar de la Juve, de Dortmund, d'Arsenal, de City, de Benfica, d'altres equips que estan en un altre nivell, no? Però dels quatre grans és el, per mi és el que està més rodó de tots, el que està en més bona forma, malgrat que ahir guanyés en el minut 93. És el que té un model de joc més interioritzat, el que té en aquests moments més qualitats jugant de diferents maneres, i per tant, si la final fos ara, doncs sí, home, penso que seria l'equip a batre. El que passa que la final serà quan serà.
Doncs, fet aquest comentari sobre el Madrid, passem al que ens ocupa, que és la derrota del Barça i a la Champions contra el Manchester City, el dia que, com ara ens explica la Marta Ramon, al Barça se li va esmicolar el mirall futbolístic del que tant i tant havíem parlat.
Espejo, espejo mágico, dime una cosa.
Neymar a la frontal, Neymar la posa al balcó per Messi, continua Messi, ajuda Messi, gol! Gol!
¿Oyes eso? Es el sonido de la batalla que se libra y las pinzas que se pierden.
Tenía pinta de contraatac letal y ha estado un contraatac letal. Gol d'aquí, del millor. Gol d'aquí, del patidor. Gol d'aquí, de Lionel Messi.
Creo que ha sido una de las mejores primera parte o 40 minutos primeros del tiempo espectaculares.
És el millor partit de la temporada fins ara, no?
El City està grogui.
Estàvem a la lona, estàvem cal i no hi havia res a fer. Si es fan el segon, no hi ha partit.
Espejo, espejo mágico.
Perdó la pilota del Barça ara en aquesta sortida. El Kun amb Sterling, la rematada. La passada que ho embolica tot és de Sergi Roberto.
Lástima que en el error que hemos cometido en el gol, en el inicio del juego, pues ahí hemos entrado en barrena y esos últimos 5 minutos sí que considero que son más de cabeza.
Conta que torna a perdre la pelota Sergi Roberto. Fernandinho la posa a l'interior de l'àrea per Silva. Silva enrere per Fernandinho, xuta Fernandinho, fora!
Ai, 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 ai.
Si un cuento de hadas querías escuchar, para mucho más te has de preparar.
Aquí ja ho tenim tot preparat perquè comenci la segona part.
Jo els he animat, hem canviat alguna cosa perquè ells no poguessin fer aquest 3 contra 2 que ens estàvem fent, que teníem problemes, i aleshores ells, aquella seguretat que tens amb l'1-0, ja ets una mica un pèl més tard, tu arribes una mica un pèl més abans.
Os entrenareis, os curtireis, en mis cazadores os convertireis.
Se aporta antes del partido muchas soluciones, cosas que van a pasar. La verdad que siempre que lo dice pasa.
Sergi Roberto amb Busquets, li pren la pilota Fernandinho, De Bruyne amb el Kun amb Sterling, Sterling a l'interior de l'àrea, es queda sense angle, el xut fora!
El poder del espejo es el premio mayor.
El Kun la posa a la frontal de l'àrea per Silva, l'atropella per darrere Sergio Busquets i li fa una falta molt clara. El xut a De Bruyne, gol!
En una batalla entre dos bandos sin temor,
aquel que consiga espejo será imbatible.
La sotana de Luis Suárez entra a l'àrea, la posa per André Gómez, al travesser.
No falles.
Yo no fallo nunca.
He aprendido algunas cosas de mi equipo que no sabía, que somos muy buenos en el contraataque.
Contraatac, el Kun s'ha aturat, la dona a la mitja punta per De Bruyne, la passada vertical de De Bruyne per Navas, la centrada de Navas, la rematada Gundogan, gol.
Espejo, espejo mágico.
City 3, Barça 1.
No estoy más contento, menos contento por haber ganado al club que tanto quiero. No tiene nada que ver.
Tráeme tu corazón.
Boníssim, excel·lent aquest reportatge de la Marta Ramon sobre el mirall futbolístic del Barça i el que va passar ahir a l'Etihad. Començo la tertúlia segurament amb la que és la pregunta i ara anirem amb el Marc a analitzar-ho més a fons, però a partir del minut 38, Martí, què li passa al Barça? Déu-n'hi-do amb la pregunteta, no?
doncs aquesta errada puntual, del Sergi Roberto, de la passada d'ell, té una línia de passe molt fàcil cap al Sergio Busquets, triga una mica perquè veu la pressió de que està arribant Fernandinho sobre Busquets, triga una mica, aleshores el Mascherano fa un pas endavant per netejar-li l'espai al darrere i que li passin al porter. Ell decideix, en lloc de passar-li el Ter Stegen, passar-li en el Busquets. Hi ha una errada de sincronia i de força amb la passada i patapam, a partir d'aquí doncs sí, tot s'esmicola en el Barça. A partir d'aquí ja hi ha altres coses que són més ajustos, dos ajustos tàctics importants. Just uns segons abans del gol ja s'havia produït el canvi de Bruyne, la permuta de Bruyne i Silva. De Bruyne se'n va al mig i Silva a la banda, però en fi, no, el gol no és fruit de la decisió del Guardiola de fer aquest canvi de pressió, sinó que coincideix en el temps. Però després sí que a la segona part ja hi ha un canvi important. El City surt amb el 4-4-1-1 amb De Bruyne a l'esquena del Kun, i sobretot hi ha una pressió frontal contra el Sergio Busquets en lloc de lateral, i aquest saltar-li frontalment en el Busquets tapa tots els espais. Pensem que el nombre de passades en tot el partit del Busquets als seus dos interiors, a Rakitic i André Gómez, són 11 passades sobre gairebé 600 que té el Barça en el partit. El mig centre només pot passar 11 vegades la pilota als seus dos interiors sumats, 7 vegades en el Gómez i 4 vegades al Rakitic. És a dir, li tapen totes les possibles línies de passada en els interiors en el Sergio Busquets. Jo crec que el que passa principalment és això, aquí és on s'ofega i es desendreça completament el Barça.
I ahir descobreix el contraatac al
no,
City?
Això, no,
o és una manera de parlar?
Això és una manera de parlar, que ho va dir així, però no ho té molt clar des de... I a més, qui ha vist els 17 partits anteriors del City ha vist que era una de les forces, no? Potser el més curiós de tot, una de les forces de l'equip, potser el més curiós de tot, i ho ha dit el Pou a la transmissió quan es posat ara això, és com el tercer gol del City, que és un gol que tots diem que és un gol de contraatac, perquè ho és, en realitat hi ha un moment que el Kun Agüero es para, temporitza, el Pou ha dit s'atura, i de fet s'atura i permet que arribin 6 jugadors del Barça contra 4 del City. És a dir, que l'inici és un gol de contraatac, està clar, és una acció de contraatac, però la finalització ja era un 6 contra 4.
Contraatac curt, eh, Martí?
Sí, és un robo de pilota que fa el Kun, també, per cert, fa el Kun a la frontal de l'àrea, combina amb De Bruyne, travessen la línia del mig camp, s'aturen, i aleshores fan la segona onada, però just havien arribat 6 del Barça, no?
A la taula teniu alguna explicació així? Ara ja entrarem amb el Marc, que encara no li demano, veig que va preparant el VHS, sí. Que està acabant de fer les últimes proves.
Estic copiant del que diu el Martí. així no entrarà una carrera.
Estàs prenent apunts, no, sí. Marc? David, Ferran, Albert, sobre...
I em remarcava això del...
El que va passar, i si teniu alguna explicació així d'entrada ràpida, de que després...
Remarcava d'entrada això del contracte curt, perquè em sembla que fa pocs dies Guardiola va dir que comparant el seu Barça amb el Luis Enrique, i nosaltres érem molt bons amb el contracte curt, i el Barça actual és molt bon el contracte llarg. Per equips que vulguin tenir el control, i és evident que el City hi guanya segurament molt allunyat del que busca Guardiola, no? Perquè el control, que es diu control, no el va tenir en molts moments, perquè va tenir molt, molt menys la pilota que el Barça. Però per equips que volen o que pretenen, ja siguin el present o en el futur més o menys immediat, tenir el control, diguem-ne que el sistema ha d'anar lligat al contraatac curt quan parles de contraatac, i el contraatac llarg l'has de tenir com un recurs, eh? Per què? Doncs perquè el Barça sovint clar, té molt de potencial a dalt, i els tres homes de dalt li guanyen molts partits, li resolen moltes coses, però clar, l'equip s'allarga moltíssim. I per exemple s'està parlant de la situació de Sergio Busquets a les últimes hores. Probablement no travessi pel seu millor moment, no dic que no, però Busquets està semblant molt pitjor de com realment està, sota el meu punt de vista, per culpa de com està jugant el Barça. Jo us posaré un exemple. Per exemple, el contraatac llarg que hi fa el Barça, que s'ha denominat la contra perfecta, que acaba amb la servei de Neymar a Messi. Si Neymar, quan executa o abans d'executar la passada definitiva cap a Messi, s'equivoca amb un dribbling i perd la pilota, a quants metres, mireu-vos la imatge, a quants metres està Busquets de la pèrdua? A quants metres? Busquets ha viscut sempre d'estar molt a prop de la pèrdua, perquè el Barça és un equip que per tenir el control el que ha fet sempre és intentar viatjar de camp propi a camp contrari amb la pilota, instal·lar-se a camp contrari, i sempre dèiem, si recuperes ràpid la pilota vol dir que estàs atacant bé, perquè estàs ben posat, i has de fer pocs esforços o esforços curts per arribar a aconseguir recuperar la pilota. Si no, vol dir que estàs atacant malament. Clar, jo crec que en el cas del Barça actual, en la part positiva de l'equip, que són aquests tres futbolistes, aquestes tres bales que tens a dalt, s'hi posa també en alguns moments determinats, des del punt de vista tàctic i col·lectiu, la part negativa. Però no hi ha perquè ells no apretin en un moment determinat, com va passar ahir, sinó perquè l'equip passa de ser de 30 metres a 60 metres, entre el central i el davanter hi ha 60 metres. Els Òscar Busquets és molt difícil, és molt difícil. I això que comporta? Comporta partits d'anada i tornada, partits d'intercanvis de cops, on el Barça normalment, el 80 i el 90% dels casos, acaba guanyant, perquè té més qualitat que el rival. Però quan tens davant futbolistes d'una qualitat similar, doncs pot ser que la moneda caigui de l'altre bàndol. O sigui, aquesta és la sensació que jo tinc, que el Barça, suposo que es parlava dels interiors, es parlava dels interiors. Ahir les xifres les ha donat el Martí. Possiblement passin pocs partits, tantes poques passades del mig centre als dos interiors.
11, és que són...
Tantes poques. Però, en general, hi ha una davallada important en la intervenció dels interiors del Barça en els últims anys. Una davallada important. Probablement perquè en l'equip que s'ha imaginat Luis Enrique, el rol dels interiors ha passat a ser secundari, quan abans era primari. Era molt important. I ara no. Ara tot està basat en que la pilota arribi el més aviat possible els tres de dalt per fer l'1 contra 1, més enllà de que Messi es baixi a rebre i faci de Messi, no? Això una mica menys a part, però si no, la idea és aquesta. Clar, quan els tres de dalt no et resolen, en què et protegeixes? No et protegeixes ja amb la pilota com et protegies abans. Jo crec que des d'aquest punt de vista l'entrejoc del Barça està lluny de ser el desitjable, i per aquí l'equip per sang.
No, només una dada per ampliar això que deia el David, que ahir abans del partit estava mirant les estadístiques dels quatre candidats a suplir Iniesta d'intervencions per partit, i segons les dades del mateix Barça de Lliga i Champions sumades, Andreu Gómez intervé 67 ocasions per partit, 66 Iniesta, i després la resta de possibles candidats a suplir Iniesta ja estan 54 Denis, 52 Arda Turan, que és veritat que juga a vegades en posicions més de dalt i per tant dificulta més a entrar en contacte amb la pilota, i 44 Rafinha. Segurament que estan molt lluny del Barça que tots identificàvem fa uns anys, no? En Xavi i Iniesta doncs remenaven, tocaven, pausaven, donant el ritme que volien a l'equip.
A veure, no, després del, sobretot de la intervenció del Martí i del David, poca cosa més, però jo sí que crec que s'està dient també que la primera part del Barça ahir és excel·lent. Jo crec que són excel·lents 20 minuts, no tota la primera part, és a dir, del minut 1 al gol de Messi, el partit està molt igualat, no? De fet, poques coses passen. Després del gol sí que el Barça és molt superior i pot fer dos o tres gols, fins i tot, no? Guardiola diu que estaven a la lona i és la veritat. Després revifen amb el gol. I la segona part, jo crec que bàsicament dues coses, per mi. Una, que els de dalt deixen de pressionar, o sigui, la pressió que sí que fan a la primera part els de dalt, a la segona també perquè la defensa del City tampoc és que tingui molt la pilota, perquè es juga molt al camp del Barça, però no la poden recuperar com la recupera el Barça sempre a camp contrari. No pressionen, l'únic que sí que pressiona més, com fa sempre, és Suárez, però Messi, Neymar no. I després és repetitiu, però sí que crec que la clau està en els interiors. Els interiors del Barça jo crec que cada vegada participen més, i qui més participa, tot i la dada que, o la sensació que jo tinc, tot i la dada que ara ha dit l'Albert, que jo crec que per exemple André Gómez ahir sí que fa una molt bona primera part, després a la segona desapareix com tot l'equip, però és quan està Iniesta i casualment, bueno, jo no crec en les casualitats, casualment les tres derrotes del Barça coincideixen amb ahir no hi és Iniesta, a Vigo Iniesta surt a la segona part, que és quan el Barça acaba fent una molt bona segona part i està a punt de remuntar, i contra l'Alavés, que Iniesta també surt, l'he mirat avui, diria que al minut 64 just, surt tot just quan marquen l'1-2 entre el camp,
i fins i tot a València
es lesiona i el Barça per el control del joc. O sigui, per mi la figura d'Iniesta, dins de la de que els interiors no participen com abans, sí que abans eren Xavi i Iniesta i només ens queda Iniesta per fer la participació, i ara si no hi és, doncs no et queda cap.
És una part de l'explicació, però per mi la idea està per sobre d'Iniesta, i la idea no hi és en aquest cas, o volguda des de la banqueta, o no hi és tan segurament portada a l'extrem com hi era abans. Només un apunt, que és aquesta aposta pels tres, per jugar a vegades amb tanta distància entre línies, que ara deia el David. Jo crec que el que concedeix sempre és que el rival tingui el seu moment al partit. Abans, ja sí, inevitable comparar-ho amb l'època de Guardiola, no? El Barça donava la sensació d'un domini més regular, no? Potser no tenia aquest ruix de 5 minuts, 10 minuts que ara té l'equip, i que per la qualitat dels tres de dalt doncs poden tenir 4 o 5 oportunitats en pocs instants, però tenies el control de la pilota, amb la pilota doncs fes treballar molt el rival, calmaves. Jo crec que l'equip tenia més control absolut durant tot el partit. Ara aquesta aposta per aquest joc on té tanta importància el trident atacant, jo crec que sempre el rival té algun moment en el partit, i quan agafes rivals de la magnitud del City o d'equips importants, doncs això es nota, i el Barça pateix en fases dels partits sempre, perquè sempre doncs és impossible que sigui un bloc, a vegades es desconnecten els tres de dalt, es despengen, tot i que Luis Enrique ho va relativitzar en una roda de premsa no fa pas massa. Doncs jo crec que sempre el rival té algun tipus d'oportunitat.
Martí, a tu et van agradar 20 minuts, 38, què et va agradar del Barça?
Home, jo penso que no, el Ferran ho ha explicat bé. Em sembla que fins al gol és un partit amb moltes errades per les dues parts, és a dir, el percentatge, per exemple, de passades encertades és molt baix. Molt baix, el Barça un 85, el City un 76%. Són percentatges molt inferiors als que tots dos equips estan acostumats, perquè evidentment quan s'enfronten dos equips, ja de el gran Barça i un City que és més que un equip mitjanet de la Lliga Espanyola, doncs evidentment les errades en les passades es multipliquen, no? Havia estat bastant igualat a partir del gol. Jo crec que fins al gol de l'empat és un domini esclafant del Barça sense cap mena de dubte, no? Potser afegir que vist des de la distància, a mi em sembla que és que aquesta fórmula que Luis Enrique porta fent des de fa 3 anys, a mi em sembla que ha donat un gran resultat, està donant un gran resultat en el Barça. És a dir, és evident que no és el model canònic i ortodoxa que jugava el Barça quan el Xavi, l'Iniesta i tot això que recordem, és evident, però que sigui diferent no vol dir que sigui pitjor, no vol dir que sigui dolent, no vol dir res de tot això, al contrari, els resultats de Luis Enrique són excel·lents, i ell ha demostrat una intel·ligència emocional molt gran en aquestes tres temporades. S'ha trobat un equip, va rebre un equip del Tata Martino, que era un equip que, per dir-ho amb una certa expressió col·loquial, no era massa competitiu des del punt de vista...
En aquell moment no, quan l'agafa, no?
No, i en aquests moments, en aquests 3 anys, el Barça és un equip competitiu, en fi, el pots acusar el que vulguis, però de falta de competitivitat no, ha competit d'una manera bestial, ha guanyat títols a punta pala en aquestes 3 temporades, i probablement els seguirà guanyant. Per tant, la fórmula funciona molt bé. Ara, estic d'acord, la fórmula té, com totes, té les seves mancances. Té les seves mancances quan tu jugues també el joc posicional més canònic i domines el partit i tens un 82% de possessió de la pilota i fots 27 rematades a porteria, de vegades t'enganxen en un contraatac i t'empaten el partit. Això també succeeix. Aquesta és la part negativa de tot model, perquè no hi ha un model perfecte, perquè el joc és per si mateix és imperfecte.
És que, Martín...
jo crec que la fórmula és molt dona molt bon resultat. A canvi, té els defectes que heu assenyalat, i els té. I el David n'ha apuntat un, això de l'equip llarg, que és evident. I com més ràpida va la pilota cap a una banda, més ràpida torna cap a l'altra, i quan torna, a més, normalment vem l'equip contrari enganxat a la pilota. I evidentment, això passa, però el rendiment és molt bo.
Sí, no, anava a dir que per molta gent de la que ens pugui escoltar, suposo que aquests debats, igual molta gent no els entén, en el sentit que, clar, si fem un debat sobre els resultats, doncs hem d'acabar aquí el programa i ens anem tots a casa. Clar, no cal fer un debat perquè els resultats són els que són. Has guanyat 8 títols de 10. Això està claríssim. Ara, jo crec que el debat l'hem de portar més enllà. És a dir, a mi em sembla que el Barça... Anar a veure el Barça l'altre dia, no sé qui... No ho recordo exactament, però deia... el Barça abans era un equip que feia futbol i era un equip que fa jugades. És a dir, jo crec que el Barça ha perdut el segell distintiu. Jo ara no veig una gran diferència entre el Barça i la resta de rivals a l'hora de jugar. Ja no parlo dels resultats o de les ratxes, perquè Guardiola també, o sigui, quan si parlem del zènit d'aquest Barça que a alguns ens agrada, que és el Barça Guardiola, també havia tingut males ratxes i també havia perdut partits, i també se'n van perdre títols, molt pocs, però se'n van perdre. Vull dir, anem a l'estil. Si anem a l'estil, ostres, el Barça és un equip com tants d'altres que n'hi ha de primeríssima línia, segurament, en el cas del Barça com del Madrid, amb alguns dels millors jugadors del món, i per tant això li permet seguir guanyant títols, i seguirà guanyant títols. O sigui, que no estic posant l'ai al cor de cap aficionat quan dic això de dir, ostres, vigila aquesta temporada, no sé el que passarà, però vull dir, no m'estic imaginant el Barça sense guanyar cap títol, perquè sembla difícil. Però parlem del joc, tu quan veus el Barça dius, bueno, el que deia l'Albert, la sensació que aconsegueixes molt, escolta'm, jo no recordo el Barça els últims anys, a cap Barça concedir 13 ocasions de gol en pràcticament 35 minuts, com ahir va passar la segona part. Ostres, és que són moltes ocasions.
També és veritat, David, que tot i aproximar-t'hi a la resta de mortals, continues per mi sent el que està a dalt de tot. En quant a filosofia, tot i que aquesta idea no sigui tan ferma com ho va ser, crec que encara estàs un pas
per
endavant.
Tens a Piqué, tens a Busquets, tens a Iniesta...
Per l'inèrcia, segurament, per l'inèrcia del que ha estat aquest club, el que ha estat aquest bloc i aquesta generació.
Hem fet una primera ronda per veure una mica quines sensacions hi havia del que li va passar ahir al Barça. Deixeu-me... Ara anirem a la repetició amb el Marc, a veure què és el que ha vist tornant a veure aquest
partit de
Sí, té tot apuntat al Marc, però em sembla que ja portava els deures fets, també. Abans, però, acomiado al Martí Perarnau, que avui l'hem tingut una estona aquí a la tertúlia, i a més hem pogut parlar una bona estona també del seu llibre, Pep Guardiola, la metamorfosi. Així que, Martí, moltes gràcies, t'agraeixo molt que hagis estat avui aquí al Tu diràs amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Una abraçada, Martí.
Adéu. El Martí Perarnau, que avui ha estat aquí una estona xerrant de futbol, un autèntic plaer poder-ho fer amb ell, i també amb el Marc Guillén, que em diu que ja té tots els cables connectats, la cinta a punt, i m'ha fet un senyal de dir, tornarà a funcionar, que des que el vaig portar a reparar,
arregla el Marc.
Va fantàstic.
La repetició del partit.
Sí, doncs té raó i va com una seda de moment. El Marc, que després de veure el partit ha volgut destacar alguns punts, el primer de tots, la batalla tàctica.
Sí, que va estar en aquesta pressió del City, va estar en la sortida de pilota del Barça. Repassant-la, jo he sabut veure 6 canvis o 6 matisos al llarg del partit. Ara, per exemple, el Martín explicava un que jo no havia acabat de veure. Vull dir que segur que hi ha coses que se'ns passen per alt, però veient el partit un altre cop, doncs sí que t'adones que només començar ho vam veure tots, que el Barça va començar doncs amb Luis Enrique intentant sorprendre Guardiola, posant els centrals al costat menys habitual, un Titi sent esquerrà, posar-lo... doncs en aquest cas a la dreta serveix perquè un esquerrà la seva passada natural sempre serà cap a la dreta. Si el poses a la dreta, la seva passada natural és cap a la banda, i el mateix amb Mascherano posant-lo a l'esquerra, la seva passada natural és cap a la banda, és en aquest cas seria cap a l'esquerra. Així el Barça d'alguna manera jo crec que va sortir clarament a sortir pels costats, per sortir amb els laterals ben a provet dels centrals, i per aquí doncs el Barça se'n va sortir bé. Va ser per aquesta clau tàctica? Bé, repassant-m'ho bé, jo crec que també és molt perquè el City en aquell moment encara està una mica poruc, encara no pressiona gairebé l'home com farà en diverses fases del partit, i potser doncs, per això se n'acaba sortint més que per la sorpresa tàctica de Luis Enrique. En tot cas, a partir del minut 10 ja Guardiola fa un canvi en la seva pressió, li demana a Gundogan que faci un pas endavant, gairebé hi ha aquest 3 contra 3 o aquest 5 contra 5 perquè ja és una pressió gairebé amb dos puntes al davant perquè Gundogan avança i Silva, i per tant i Agüero, doncs gairebé marquen els centrals a sobre. Per tant, tot això, Luis Enrique diu, escolta'm, això ja va en sèrio, deixem estar la sorpresa, els centrals al seu costat habitual, i a partir d'aquí el Barça és cert que, tot i que li marquin a l'home, doncs juga molt bé i treu la pilota jugada. Fixant-nos-hi, és perquè el City va tenint desajustos en cadascuna de les jugades. Sempre hi ha algú que arriba una mica tard, sempre hi ha algú que no acaba de fer una pressió massa convençut, i el Barça està molt lúcid, molt tranquil, molt encertat, i sap trobar sempre el desajust del City. I el Barça són els seus millors minuts. Aquí arriba el minut 38, aquest minut famós, on hem vist, a més, alguns per televisió, doncs que Guardiola li demana a De Bruyne ja que se'n vagi cap al centre, li demana a Silva que se'n vagi cap al costat. És el moment on Sergi Roberto s'equivoca, i com deia doncs el Martí, s'equivoca per diverses raons, però no és culpa o no és per mèrit de Guardiola que canvi aquesta pressió, i en aquella mateixa jugada doncs el Barça acabi encaixant l'1-1. Això sí, a partir d'allà i sobretot a partir del descans, doncs De Bruyne pressionarà pel mig, Silva pressionarà per la banda, la pressió ja és gairebé l'home, i com ens explicava el Martí, doncs a sobre es posen a sobre de Busquets, i això no havia sabut interpretar, però sí que és cert que és els pitjors moments del Barça, on no aconsegueix treure la pilota jugada, on són els moments de desconfiança, i a partir del minut 60, 15 minuts després del descans, Luis Enrique li demana a Busquets que es posi entre els centrals. Per tant, que el Barça surti amb aquella defensa de 3 gairebé, i que d'alguna manera la superioritat que moltes vegades podia haver-hi sigui encara més notòria i més clara. Amb tot això, doncs el Barça ja està perdent, i Guardiola decideix retrasar una mica la pressió, i l'última 25 minuts ben bé, doncs la pressió del City és a 3 quarts de camp, i ja no, i no és una pressió tan i tan alta, sinó que prefereix recollir-se una mica, i aquí el Barça, doncs sí que hi ha amb Busquets entre centrals o sense, però ja pot sortir còmodament perquè el City ha fet un pas endarrere. Vull dir que són molts canvis els que van haver-hi durant el partit, i que evidentment que influencien una mica, perquè van ajudant el City doncs a ajustar més bé la defensa, sobretot a guanyar en convenciment en les seves accions, i doncs el Barça, per les raons que després anem explicant, doncs segurament per aquesta fluïdesa, no?
Anem a la pregunta del milió, Marc. Per què juga tan malament el Barça a la segona part?
Segur que són molts aspectes, jo aquí n'enumero alguns, potser me'n deixo algun altre. Jo crec que al final tot desemboca en aquesta confiança que es desmorona de l'equip, però perquè això passi, doncs hi han d'haver moltes raons futbolístiques. Primer, jo crec que tant a la primera part com a la segona part no hem d'oblidar que el trident, tot i que els van veure molt endollats, no acaba de fer el mal que hauria de fer. Jo crec que sempre ho dic, que sempre el trident s'ha d'incloure en qualsevol anàlisi. En els bons moments no va matar el City, i en els mals moments tampoc va acabar d'aparèixer o de poder crear alguna ocasió amb el seu joc. Dit això, doncs és cert que la primera part el Barça, s'ha anat comentant aquí, estava molt curt, hi havia moltes ajudes defensives, el trident, els interiors, tots ajudant molt a darrere. Això a poc a poc, a mesura que vam passar el partit, doncs es va perdent. Tot això que hem explicat de la pressió del City, que a poc a poc es va ajustant, i a sobre a poc van sortint les coses bé, doncs van guanyant en convenciment. El City al principi estava una mica poruc, al final estava molt convençut i envalentonat amb el seu públic. Una de les coses que al principi ajuda més al Barça és que li donen temps i espai per pensar. Hi ha moltes jugades a la primera part que, per molt que el City pressioni i dalt, doncs els jugadors del Barça poden aixecar el cap. Això a la segona part hi va sent menys, però en moltes fases sí que es poden pensar. Ara, el cos a cos, el xoc, la pilota dividida, doncs hi va molt més forts. Aquí és on m'he entretingut jo a comptar en quantes accions del cos a cos d'una jugada en la que els defensa i atacant, doncs d'alguna manera contacten, quantes pilotes s'endú el Barça i quantes pilotes li recupera, en aquest cas, el City. La primera part, quan hi ha pilotes dividides, el Barça se n'endú 5, el City se n'endú 2. Això sí, el Barça fa més faltes, eh? Moltes vegades quan se l'endú el City, pam, hi ha una falta, 10 faltes a la primera part del Barça, 6 del City. A la segona part és el contrari, la inèrcia es canvia. D'aquestes pilotes dividides, 13 se n'endú el City, 9 se n'endú el Barça, per tant el Barça 4 menys, quan la primera part havien sigut 3 de més, i les faltes, doncs tot el contrari. Aquell que s'endú més pilotes, doncs és el que fa més faltes moltes vegades, que és el City, que en fa 11, per 6 del Barça. Per tant, el cos a cos és molt més imponent segurament el del City a la segona part, i ho era el del Barça a la primera part, i així, en part, és una de les qüestions que expliquen aquest 3-1.
Refús de Caballero, el control de Messi a la frontal, Messi li pren la pilota al Kun, contraatac, l'ha d'aturar un tití com sigui, De Bruyne la dona pel Kun, creua la línia de mitjos, el Kun per l'esquerra, el Kun encara Sergi Roberto, el Kun se'n va per dins, continua el Kun s'ha aturat, la dona a la mitja punta per De Bruyne, la passada vertical de De Bruyne per Navas, la sentada de Navas, la rematada Gundogan, gol. La primera rematada del Kun, no, però
aquesta jugada ha començat, també s'ha comentat abans, doncs amb un Agüero que li pren la pilota a Messi. Això no és normal en aquest cos a cos, en aquesta pilota dividida, aquestes xifres que deia, d'alguna manera que li prenguin una pilota a Messi, d'aquí surt el contracop i després doncs li guanyen l'esquena a Digne Navas. A partir d'aquest gol ja sí que tota aquella paciència de la primera part, de madurar les jugades que ens van cantar, doncs a partir sobretot del 3-1 ja no hi és, el Barça és super vertical i d'alguna manera embogeix. Per tant, hem anat enumerant moltes coses, el trident no influencia prou, ajudes defensives, la pressió del City que va millorant a poc a poc, les pilotes dividides, aquesta paciència que ja no hi és, i amb tot això i amb males sensacions, doncs la confiança del Barça no hi ha en cap moment que pugui aixecar el cap, i si no hi ha confiança no hi ha precisió tècnica, i per tant encara més errades i encara més desconfiança, i es va entrant en aquest bucle que no hi ha ningú, i això és el que a mi més em preocupa de tot el que he explicat, el que més em preocupa és que ningú aconsegueixi trencar aquesta inèrcia, que ningú pugui trencar la dinàmica, i que per tant doncs això es passi 50 minuts de mal joc, una cosa que el Barça no es pot permetre. No?
També vols comentar la paradoxa de Guardiola jugant al contracop?
Sí, aquests últims 25 minuts, doncs que al final Guardiola doncs decideix retrasar una mica la pressió, ha estat molt valent fins llavors, alguns ja interessadament, que el Guardiola ja ha canviat d'estil, no és això, però els últims 25 minuts, doncs sí que és cert que retrocedeix una mica la pressió i surt molt al contracop, cosa que ha fet doncs en molts partits amb el City. A més, el dia que més clarament ha guanyat el Barça, doncs és el dia que el Barça, dades de la UEFA, doncs tenia un 60% de la possessió al final del partit. Vull dir que el Barça sí que va tenir la pilota, però Guardiola doncs en aquesta fase inicial, sense tenir-la, s'han aconseguit i guanyar el Barça.
Sí, gairebé una paradoxa, això. Sí. Guanyi Guardiola tenint un 35% de possessió. Ara, no havia fet pràcticament mai a cap equip i t'ho fa el monstre que ell,
sí,
que ell va crear.
I un últim apunt, Marc, sobre André Gómez.
Sí, jo crec que va fer un molt bon partit. M'ha agradat molt la feina en defensa que va fer, cosa que, per exemple, no m'havia agradat gens a Mestalla. Va recuperar 6 pilotes. En aquest cos a cos, ell gairebé sempre es va endur les pilotes. En atac bàsicament es va oferir molt, sempre va estar en el lloc correcte. És cert que va fer pràcticament totes són passades molt senzilles, no, encara no decideix arriscar, però bé, només perd 4 pilotes, fa un dribbling molt interessant a la primera part, i després aquest travesser que hagués sigut la cirereta d'un partit molt bo, jo crec que notori, d'André Gómez.
Ai, ja està. Ai, un dia més ja l'hem superat.
Aquestes màquines no es trenquen mai.
No, però
no són antigues, les coses antigues.
No diuen alguns tecnologia alemana, i per
sí,
això no...
Has de teixar els capçals,
funciona.
Que és important.
Ara comentem tots aquests punts de la repetició del partit que ha vist el Marc Guillén amb l'Albert Llimós, el Ferran Correas i el David Bernabéu.
Amb la A, vehicle amb canvi automàtic d'embragatge doble, línia Urban, matriculat el 2016 i amb 4 anys de garantia des de 22.200 euros.
El classe A?
Correcte!
Aprofita l'ocasió estrella de Mercedes-Benz i emporta't ara un classe A 180D seminou des de 22.200 euros. Només fins al 30 de novembre o fins a esgotar existències. Vine al teu concessionari oficial.
Autobeltran, el teu concessionari oficial Mercedes-Benz i Smart Center a Barcelona. Passeig Sant Gervasi 39 i passeig Bonanova 13.
Torna la gran festa de la casa de l'heroi Merlin amb els preus més baixos de l'any. No esperis ni un minut més. Vine abans del 14 de novembre i gaudeix de centenars de productes amb la qualitat de sempre a preus com mai. L'heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
Ford Covesa obre el seu nou Ford Store a Badalona.
Un dels més grans d'Europa.
I ho celebrem amb tu.
Ara, en comprar el teu Ford en qualsevol centre del grup Covesa t'emporta
5 anys de garantia
i 5 de manteniment gratuït.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
I Covesa Martorell.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
A Diesel Auto Volvo, 12 unitats del Volvo XC60 per 30.900 euros subjecte a finançament. Repetim, Volvo XC60 per només 30.900 euros. No és una llegenda, és Diesel Auto. Vine a Diesel Auto, el major concessionari Volvo de Catalunya i emporta't la llegenda. Diesel Auto Volvo, pensant en tu. Més info a dieselauto.com.
Tu diràs, amb Roger Saperes.
11:58, tu diràs, RAC1, avui fent tertúlia amb el Marc Guillén, amb l'Albert Llimós, amb el Ferran Corrés, el David Bernabéu, el Jaume Molló, parlant sobre aquest Manchester City-Barça, i en relació a aquest partit, Molló, amb una notícia que avancen els companys de la cadena COPE sobre la discussió que va tenir Messi al final del partit amb alguns membres, jugadors del City.
Sí, revelen que és Mikel Arteta, assistent de Guardiola des d'aquesta temporada al City, qui li va dir a Messi, concretament, a veure que ho tinc, okay, anda, tontorrón, vete y métete en tu vestuario. Això li va dir Arteta a Messi. Messi estava esperant a l'àrbitre per dir-li alguna cosa, no sé si sobre la jugada aquella del penal. Messi li va respondre Bobo, vení i da la cara, i Arteta va entrar al vestidor i ja no va tornar a sortir.
Doncs, per tant, això és el que això expliquen,
que diu? Això diu que...
informació de la COPE, que expliquen, sí, sí, el partidazo de la COPE sobre aquesta conversa que mantenia Mikel Arteta, membre del cos tècnic de Pep Guardiola, amb Leo Messi després del partit. Sobre el que ha comentat el Marc, no sé si sobre la intensitat, sobre la manera de jugar, bé, sobre la repetició en general que ha vist el Marc, amb alguna cosa que vulgueu destacar o que vulgueu afegir vosaltres de...
A mi, i pensant ja en el partit de